decisió sobre l'enviament d'una delegació negociadora.
Són les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts, encetant aquesta tercera hora de programa, parlant del risc d'escassetat de combustible per aviació a Europa. Continua encenent aquesta situació, totes les alarmes al sector aeri a poques setmanes de l'inici de la temporada alta.
Joana. Sí, Marta, les previsions apunten a problemes de subministrament en qüestió de setmanes, per la qual cosa les aerolínies ja fan feina amb un escenari que està afectant tots els preus dels bitllets com a la programació de vols en ple estiu.
L'associació d'aeroports ICE situa l'horitzó en tot just dues setmanes, mentre que l'Agència Internacional de l'Energia estima que la manca de querosè podria sentir-se a Europa en una mica més d'un mes.
Connectam en directe a Madrid per conèixer la darrera hora d'aquesta situació, saludant el nostre corresponsal i company, Joan Guirado. Bon dia. Quina és la darrera hora? Perquè sabem que de moment no hi haurà cancel·lacions, no es preveuen, però quin impacte podria tenir aquesta situació per les Balears?
Bon dia, doncs avui a Balears l'impacte no sembla afectar massa perquè els tres aeroports de l'arxipèlag tindran un creixement del voltant del 2% durant la pròxima temporada. És veritat que hi ha un descens en el tràfic domèstic, però això es compensa amb el tràfic internacional i intercontinental. El conflicte que està havent-hi a l'Orient Pròxim està fent que persones d'altres indrets, d'altres països que escollirien, per exemple, països com Tailàndia o Indonèsia escollin les Illes Balears, d'aquí aquest creixement del 2,6% de mitjana als aeroports de les Illes Balears. També influeix, ens diuen des de l'Associació de Línies Aèries, que aquest matí estan fent balanç i estan presentant les previsions per aquest estiu, la desestacionalització del turisme a les Balears. Ja no tot es concentra al juny, juliol i agost, i una estabilització, diuen també, després de la pandèmia del tràfic aeri. Diuen que no hi haurà cancel·lacions més enllà de les operatives que hi ha cada temporada, i això és en part perquè Espanya està en una situació molt diferent a la d'altres països respecte al querosè. Espanya és un país productor i, per tant, d'entre el 80 i el 85% del querosè que utilitzen els avions que volen pel nostre espai aeri es produeix al nostre país. De tant en quant, doncs, que no hi hagi aquesta por que hi ha en altres aeroports. De fet, el que pot passar és que vols de fora d'Espanya que vinguin, per exemple, a les Balears, el que facin és fer el repostatge tècnic als nostres aeroports. A més, diuen que l'import dels bitllets no hauria de créixer perquè les companyies tenen una assegurança que els cobriria al voltant d'un 80% d'aquest increment del preu del querosè que s'està produint a dia d'avui. I també, important, que si s'hagués de fer una parada tècnica en algun moment del tràfic aeri, intentaran que aquesta no sigui fins després de la temporada d'estiu, de tal forma que no afecti el pla de vacances dels espanyols i les espanyoles.
Tranquil·litat per aquesta banda, no hi haurà cancel·lacions com tu explicaves, no es preveuen, el subministrament per una altra banda està garantit, però també ens feien ressò de les declaracions del president d'AENA, un tant cridaneres. A què se referien?
No. Espera. Doncs, que fa uns dies el president d'AENA, Maurici Lucena, va acusar a les companyies aèries d'estar jugant malament, inclús amb paraules malsonants, i el que ha dit avui el president de l'Associació de Línies Aèries, Javier Gándara, és que són opinions molt desafortunades per part de Maurici Lucena, i li deixa un encàrrec. Diu que l'empresa pública del gestor aeroportuari, la responsable de quasi tots els aeroports de l'estat espanyol i també d'altres a nivell internacional, i diu, no ho diem nosaltres, ho diuen els experts, com Bankinter podria baixar les tarifes aeroportuàries un 7% anual acumulatiu durant els propers 5 anys, de tal forma que això facilitaria baixar els bitllets en un moment tan complicat com aquest, és a dir, que la pujada de la gasolina es pogués compensar amb un descens de les tarifes aeroportuàries i que això tingués translació als bitllets.
Moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora sobre la previsió de les aerolínies i sobretot com ens afectarà a nosaltres com a arxipèlag. Joan Guirado, en directe des de Madrid, moltíssimes gràcies de nou.
Gràcies, bon dia.
Important aquest missatge de tranquil·litat, sobretot de cara a la temporada turística, davant totes les preguntes que mos feien, si augmentaran els vols, si es preveu, si hi haurà un augment del flux de les aerolínies respecte als nous trajectes. És aquesta la darrera hora que traslladam des de Madrid, un tema que no deixarem de banda i que hem analitzat moltes vegades a la nostra tertúlia. Però tenim altres temes per analitzar que no tenen res a veure. Ens encanten les notícies curioses i sempre a les 11, si sou alguns dels nostres oients i espectadors més habituals, sabem que recuperam aquesta notícia que ens cridava l'atenció a les 10. I és aquesta, la cantant Katy Perry, una vegada més, s'ha fet viral per la seva curiosa manera de llançar una moneda a la Fontana de Trevi. Recuperam el vídeo, el fragment, i descrivim tot d'una pels oients.
Come on, give me a penny! Y'all, I told you in Saban's draft that I don't with change, but I feel like I need to put something in the Trevi fountain for good luck.
A les imatges veiem la cantant Katy Perry, la cantant nord-americana, gairebé com de camuflatge, que ha protagonitzat una escena curiosa i viral durant la seva visita a Roma, un vídeo compartit a les xarxes socials per ella mateixa. L'artista ha comparegut a la famosa Fontana di Trevi, un dels punts més turístics i més visitats del món, on la tradició diu que s'ha de llançar una moneda a l'aigua per atreure la bona sort, Joana.
Sí, però resulta que na Perry no tenia canvi, així que després de demanar una moneda en els vianants sense èxit...
No, perdona, na Perry no Perry no duia ni un perri, dins la butxaca.
Ni un geni. No duia res. I va decidir improvisar perquè ningú li donava un eurito i va llançar la seva targeta de crèdit a la font, a la Fontana di Trevi. Segons es veu en aquest vídeo que compartim pels nostres espectadors, la cantant ho fa en to d'humor, fins i tot fent referència a una de les seves cançons i assegurant que necessitava bona sort.
Afortunadament, aquesta targeta no es va perdre. La mateixa artista la recupera instants després, al moment compartit amb el títol de Just Roaming Around. Forma part d'un recull d'imatges que ella mateixa ha compartida per mostrar en els seus seguidors el seu viatge a la capital italiana, on ha anat a fer un concert privat. El gest, entre espontani i excèntric, ha generat milers de reaccions a les xarxes i demostra que fins i tot sense monedes la tradició es pot reinterpretar. No sé com ho veus, companyes, que sí que ho sé perquè m'ho heu contat abans, però pot ser ara hi ha gent que a les 9 no m'ho escoltava.
Jo sí que vull
per tant,
una cosa,
vull demanar-vos, com veus això? Primer, com anava vestida? Que, com diria mo mare, per ser una artista nord-americana, va d'una suerte terrorífica.
Però va molt ben maquillada,
molt
si
ben
fixes,
Molt ben maquillada.
Home, duia unes bones pipelles, sí, una base de rostre, no?
Tu creus que ja duia base, sí?
Sí, jo crec que...
És a dir, bon maquillatge, mala tria de roba, podríem dir. Llavors també has fet allò d'una moneda,
si
tirar la targeta...
A vosaltres allò que vos molesta o que vos tal és que du sa gorra passada, no?
Home, ella ha d'anar d'incògnit, realment, si vol visitar algun dels
llocs
més turístics, no?
A vegades parlar d'incògnit
te va
més.
Crec que d'incògnit ningú li ha donat un euro.
Un moment, vosaltres, si la veis així, la reconeixeríeu? Pensaríeu, aquesta és na Katy Perry? Perquè a primera és igual, no?
Jo, si te son sincer, no la coneixeria ni de normal.
Home, sí.
L'he escoltada, però no l'he vista molt, jo, en Katy Perry. Les coses com són. I tu, Joana?
Escolta, no, ja no sé si la reconeixeria, però llavors de Jonas Nau, que me sento una mica identificada, perquè jo tampoc no duc una Perry dins la cartera mai, sempre vaig en sa targeta per tot. Per tant, hauria demanat més previsió, hauria d'estar més previsora, i anar al banc a treure dos barats. Perquè, clar, jo ara pens, es carma, per ventura fa que sa targeta de crèdit se buidi. Però, clar, tu que dones a la Fontana di Trevi donant la targeta?
Clar.
Tot el teu...
Capital.
Perry Morosa.
Perry Morosa. Oh, sí, imagina't. No m'agrades fer perquè, a més, és una excentricitat. No sé. I passegent una mica, ho dèiem també, no?
Supersticiosa.
Supersticiosa, no tirava una
moneda.
Però ella
ha pensat que faria gràcia fent això, que probablement ha generat moltes reaccions. Ara just estava curiosejant el seu Instagram i és vera que té moltíssimes reaccions i comentaris en aquesta notícia. Qui sap si ho ha fet per superstició, com deia Xisco Nadal a primera hora? Qui sap si ha estat aquesta la raó? No tinc dubtes, però posaré la targeta i així...
Per si de cas.
Sí, perquè en realitat quan llances una moneda és perquè tornaràs a Roma.
Sí.
En realitat és aquesta el desig.
Depèn. Tires, és a dir, tires una moneda per tornar a Roma, en tires dues per no sé què i en tires tres per casar-te.
Ah, o sigui que hi ha un codi
clar,
amagat.
Clar, hi ha un codi.
Només sabies la primera part.
Hi ha el codi de
les
monedes a la Fontana. Hi ha molta gent que va demanar per casar.
I aquest codi, tu que ho coneixes bé, perquè mos has explicat que ho has fet a determinats indrets del
món... Jo
només
en vaig tirar una, que era per tornar-hi.
Jo crec...
Però he de dir que em vaig tirar un parell des de diferents posicions perquè dic vull tornar-hi, vull tornar-hi.
I s'ha de fer marxa enrere en aquest Katy Perry, ho feia sí, cap a davant. Jo crec que la Fontana és així, cap enrere.
Tot malament,
Katy Perry.
Jo crec que allò que poden fer és fer un estudi de camp i anar a Roma i veure una mica...
A fer un directe
sobre què tira, quan de l'obès tira la gent a la Fontana de Trevi i sobretot si hi ha molta de gent que fa aquesta excentricitat de tirar la targeta de crèdit.
Que moltes fonts s'han prohibit llançar monedes precisament per l'impacte que tenia, perquè se robeaven, no, les estructures, però és vera que no deixa de ser un gest molt romàntic, no, llançar una moneda, llançar targetes de crèdit, no ho havíem vist.
Clar, però també hem de dir que no és el mateix llançar una moneda que un milió de persones llancin una moneda, ben igual que no és el mateix que quan s'ha posat de moda que una persona enganxi un cadenat un pany a un pont que, per exemple, a Colònia, que tenen aquell pont, que un dia...
Caurà.
No, és que han hagut de retirar com a panells i panells i panells de panys que s'han anat a col·locar allà, que molta gent ja deu estar desenamoradíssima i Espanya encara és allà emprenyant. Saps?
De 0 a 10, perquè això no deixa de ser una superstició, Joana Maroto, quin és el teu nivell de superstició?
Diria
i siguen sincers.
Sí, clar. Jo crec que un 6 i mig.
Un 6 i mig? Així
sí.
Mateix?
Sí, no sé.
110, perdoneu, el màxim de supersticiós i 0 el mínim, eh?
Si és com 10.
Jo un 9,75.
9,75. I la Marta Grau?
Ostres, crec que un 7.
Crec que un 7.
Crec que un 7.
De veres.
Anava a dir
que
un 6,
agrada
però...
quedar bé davant l'audiència de les Balears.
No, no és quedar bé. A mi m'agradaria ser un 0 supersticiós, però és veritat que, home, si veig una escala enmig del carrer i la puc evitar, la vi. Moixos negres no, però la resta de coses, sí.
Ja està, Ida.
Sí, en definitiva.
Un dia farem una llista de les supersticions que tenim cada un. I veurem.
Per si hi havia qualque detall amagat de nosaltres.
Que no sapigués l'audiència
de Balears, que fos cosa, quedàs un racó per si qualque dia tornant a conèixer qualcú i quedàs un racó per ser sorpresa. No fos cosa, ho han de saber tot. Ja està, Ida, ho compartirem tot, cap problema.
Mira, el que sí que compartim, perquè ho desvetllam pràcticament tot d'aquestes personalitats, són els secrets, les anècdotes, les aventures... Avui s'estrena nou capítol de Divas i Divins, el podcast d'Estora Vermella, d'IV3 Ràdio, avui amb una protagonista de Pinyol Vermell, que és Sara Montiel.
En aquel cafetín de marinero que estaba junto a la mar, en muerta en ole y en vino.
Maria Antònia Abad Fernández, mundialment coneguda com a Sara Montiel, o Saritíssima, va néixer el 1931 a Campo de Criptana, a La Manxa, i la seva missió al món va ser revolucionar-lo. Primera dona espanyola en triomfar a Hollywood, va tenir en nòmina amants i companys de viatge, que ja voldrien molts, com per exemple Ernest Hemingway, Marlon Brando, James Dean i Gary Cooper, entre d'altres.
En Madrid aparece las violetas que pregonando.
En la Violetera esdevingué un fenomen de masses i diuen que va aconseguir cobrar $1 milió per pel·lícula, superant el sou de Elizabeth Taylor a Cleòpatra. I va viure a Mallorca durant molts anys i nosaltres en aquest podcast, presentat per Marta Garau i jo mateix, que per això aprofitant per fer una micona de promo, han xerrat amb gent que va coincidir amb ella i ens han contat com era l'intimitat.
He venit a parlar de mi llibre.
Exactament, sí, sí, han fet un umbral en tota regla. Fins i tot han trobat el seu podòleg. És a dir, voleu saber com tenia els pebets Sara Montiel? I del capítol d'avui que han penjat a la secció de podcast d'aquesta casa, sabreu exactament com tenia els pebets aquesta diva. No hi ha secrets d'aquesta dona que nosaltres no haguem investigat. I ja teniu aquest capítol disponible des d'avui de matí al servei a la carta de podcast d'aquesta casa.
Vinga, faré un spoiler més.
Un guillem, allà.
No me'l pots interrompre, aquesta cançó, perdona.
És que va sortir
desànima.
M'ha sortit des de dins.
Prepara quatre musiquetes i una mica de guió i mos pots.
Aquesta darrera, que
és
absolutament salitíssima, no l'havia vist, me perdonis.
No passa res.
Me perdonis.
Me pots nerviosa i tot. Mira, faré un segon spoiler molt ràpid. El secret de per què tenia Xisco Nadal aquesta pell tan perfecta. Perquè és veritat que tenia uns anys i tenia una pell meravellosa. Li poden copiar, però no bona nota.
I no només era sa calça que feia posar,
no,
diuen,
ni els filtres,
moltes
ni
càmeres.
Manco.
Perquè ella se comprava una crema de tota sa vida que anava en llauneta blava. No donarem noms, però, atenció, ella sempre la comprava quan anava de viatge a Andorra, perquè deia que sa bona era sa fabriquer en France, no s'espanyola. Per tant, ella, internacional, a les totes.
No haurà cap secret que no puguem desvetllar en aquest capítol que se penja avui, al qual podeu accedir i gaudir d'aquesta experiència. Si vos agrades les divas, aquest és el vostre lloc. I no deixem de banda les relacions d'amor, les relacions de parella, una setmana més passant consulta amb la nostra psicosexòloga de referència, que és Susana Iborra. Avui per xerrar dels matrimonis de llarga durada i també de com se pot arribar a gestionar la passió.
Necessito una flor, una flor, una flor, que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que aún existe el amor.
Diuen que l'amor és etern, però i el desig? Què passa amb el desig? Amb els anys, la convivència, la rutina i fins i tot el tresillo poden convertir-se en els grans enemics de l'erotisme. És el que alguns experts anomenen la síndrome del sofà, parelles que s'estimen, que s'estimen moltíssim, però que han anat apagant o que s'ha anat apagant la flama sense adonar-se'n.
Molts especialistes també diuen que la passió sovint no desapareix, sinó que es transforma, i entendre com funciona és clau per poder recuperar-la. I per xerrar de com mantenir viu el desig i l'espurna de la lubricitat en relacions de llarga durada, tenim aquí a la nostra sexòloga, la Susana Iborra, la reina de les parelles felices en aquest arxipèlag. Susana, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Me han que comptes, perquè clar, han creat unes expectatives meravelloses. Clar, sempre s'ha dit que en sos anys les parelles que funcionen bé a nivell efectiu veuen com la seva vida sexual es va diluint, perquè evidentment també mos fa ingrans i de vegades perdem aquestes ganes. Fins a quin punt és un procés natural associat a la convivència i quan hauria d'encendre les alarmes per dir, escolta, que pot ser allò que mos passa mos pot dur problemes en breu?
En breve, o a lo mejor no te das cuenta de que tienes un problema hasta que la relación se ha terminado y no entiendes muy bien por qué, porque todo esto es como muy silencioso y paulatino. Claro, darte cuenta implica ponerle atención a la relación, cuánta atención le ponemos a nuestra relación, ¿no? Antes, cuando hablabais de Katy Perry y su incógnito, creo que, Joana, tú decías que a veces yendo de incógnito se te ve más, ¿no? Pues a veces en casa lo que hacemos es que parece que estamos de incógnito con nuestra pareja, estamos totalmente visibles, pero vamos con el chándal, no sé si con la gorra que llevaba Katy Perry, pero vamos ahí de incógnito y ahí sí que no nos ve nuestra pareja, no nos vemos ni nosotros mismos como para luego ver al otro. Y eso es lo que dificulta muchas veces las relaciones eróticas y sexoafectivas, que como la otra persona es invisible para ti y tú misma eres invisible para ti misma, es decir, si tú no tienes deseo contigo misma tampoco, o contigo mismo, va a ser más difícil que tengas deseo también hacia otra persona a la que ves cada día durante un montón de años, ¿no?
Susana, diuen que la química dura poquet. No sé si un any, dos, tres, quatre, no ho sé. Però el desig sexual també no sé si se va apagant. Què se pot fer perquè perduri, que no tenga data de caducitat?
És que el deseo se apaga dependiendo de lo que tú haces con tu vida, ¿no? Y también con lo que hace la otra persona, ¿no? Decimos, aumenta el deseo sexual cuando una mujer duerme, lo comentaba el otro día una compañera, Ana Lombardía, decía, las mujeres que duermen una hora más tienen más deseo sexual que las que duermen una hora menos. Claro, decimos, es que el sueño es importante para el deseo y eso no tiene nada que ver con nuestra pareja. Las parejas que tienen las tareas domésticas repartidas de una manera más equitativa tienen más deseo sexual que las que no. Podríamos empezar por ahí, ¿no? Por el descanso, por el agotamiento i l'estrès que llevamos.
El primer que hem de fer és afegir una hora més a l'hora de dormir.
Per empezar.
Això, si volen que la cosa vagi bé.
No, però el que proposa Iborra és gairebé una revolució. Que seria que perquè el desig sexual se mantengui, les dues parts de la parella han d'estar igual de descansades, que de vegades mos pensen que les dones no senten aquesta efervescència, però podria ser que mos trobàssim amb una generació de dones esgotades, que realment no tenen ganes perquè allò que necessiten és dormir.
Si no duermes, no descansas, llevas toda la carga mental de las, no solo de las tareas domésticas, sino a lo mejor del cuidado de los dependientes, ¿no? de los padres o de los hijos. Si llevas todo eso a cuestas y además tienes que ir al gimnasio porque, claro, pobre de ti, que no te cuides también físicamente porque ¿cómo vas a llegar a la vejez? Y le vas sumando cositas, ¿en qué momento paras tú como para estar en conexión contigo misma y decir, pues, ¿qué siento? ¿Qué noto? ¿Tengo deseo? ¿No tengo deseo? ¿Cómo vas a nutrir eso si estás en una rueda constante? Es imposible.
Crec que també en s'edat se necessita allò, com en aquella pel·lícula, no? Està in the mood for love. Mm-hmm. Quan ets jove, pot ser una cosa més fugaz o més ràpida o més sobtada. Pot ser la compres, però a mesura que vas complint anys, valores molt més la qualitat del moment íntim i sobretot la comoditat d'allà on practiques aquest moment íntim. I clar, si resulta que has d'anar al gimnàs, has de fer dinar, has de fer sopar, clar, d'on treus aquella horeta, horeta i quart que hauries de dedicar precisament a lo que seria aquest intercanvi de passió?
Es que cuando somos jóvenes no solo son las hormonas o que te va bien cualquier cosa, es que prácticamente no tienes responsabilidades. Cocinarte para el día siguiente, pues a lo mejor te compras cualquier cosa y además no te engorda, porque metabolismo es
clar, diferent. Quan tens 20 anys, entre horitzontalitat i fer pollars al curri, dius, demà ja me compraré un panet.
Eso es.
Clar, quan ets mare o quan ets pare i tens tres nins, no t'hi pot donar tot el dia panets perquè el papà i la mamà han decidit ser feliços, clar, que és un poc diferent, tens els nins, en xocolat celó, per nivells, i ja me diràs quan va de servir jo d'espediatre. Com alimentaven els nins? Ah, havien de triar entre vida sexual sana o ninsa. I...
Que curiós,
me sap greu, ja veus que han triat.
No, me sembla curiós perquè tot passa per una bona gestió. Sí. I també les relacions sexuals i afectives. És vera, una persona planificada, una persona que pot llevar-li molt de romanticisme, sí, evidentment, i no estem parlant de que serà allí de fer un Excel i aferrar-ho a la gelera, ni molt manco, però...
Depèn, Marta, perquè ni Borra moltes vegades ha dit que si no tenés, si motu proprio no tens aquestes ganes també de cuerpecito de viernes, que ho apuntis a un Excel o a la pissarra on sigui.
Vols
i
dir que podria
els hi
ajudar?
Com una pel·lícula, com una novel·la. Els divendres coit seria una mica el títol.
Pues bueno, si se t'oblida.
Exactament.
No sé si afinaria tanto como coito. O sea, yo diría un ratito.
No oblidar-me de dedicar-li temps
eso,
a la parella.
Porque a lo mejor, si tú piensas que ese es tu ratito para tener relaciones sexuales, cuando se va acercando y estás estresada, no te apetece. Y entonces lo evitas, ay, es que me ha surgido esto otro. Si es un rato de intimidad y no hay ningún tipo de presión para tener un tipo concreto de relaciones sexuales, entonces, maravilloso, pongámoslo en el calendario.
Si no voleu contestar, no contesteu. Però les meves companyes de taula tenen un dia...
Un Excel?
Un dia específic o no?
No.
No?
No.
Ja està, no sabia.
I en Xisco en Nadal?
Jo no tinc un dia específic, però jo noto que el cap de setmana que he pogut dormir més hores, sí que estic com a més predisposat, o sigui que evidentment, s'il·lusió és una altra. És a dir, entre setmana pot ser com a més de passa tu i el cap de setmana estàs més per acrobàcies. Supos que també en funció de com t'hagis recuperat i de si has anat a entrenar o no. Perquè anar a entrenar també te resta molt d'energia. Jo ara que entrenes dissabtes, perquè entre setmana no t'entens, jo not que no estic tant de Cirque du Soleil en dissabte com a lo millor fa mig any.
Que no quedi res per comptar.
No, però si tenen algun dubte.
Però és que no compta res. Se pot parlar més metafòricament que el que he fet jo, amb una elegància gairebé absoluta.
M'ha cridat atenció la part acrobàtica.
Supos que ara no me demanaràs que t'expliqui.
No,
és que Marta Grau.
Ni molt manco.
No, però avui que parlem precisament d'això...
La diferència entre el cap de setmana, l'acrobàcia o la normalitat...
Però també, escolti-ho, Susana, també és un tema de temps. I avui parlant d'aquesta síndrome del sofà, clar, moltes vegades estan tan còmodes en la nostra parella que mos oblidem de certes coses. El sofà pot ser un enemic.
Hay una entrevista, un artículo sobre tendencias de decoración que dice la nueva tendencia, dejar el sofá. Ahora solo sillones. Y entonces te enseñaban varias decoraciones de...
Por cierto, no más butaques.
O sea, butacas, ya individual total. O sea, si puedes estar mirando el móvil y el otro también o mirando otra cosa, pero juntitos en el sofá, ahora ya no. Ahora la tendencia es individual total. Entonces esto, claro, cada vez yo creo que se contribuye más a que cada uno vaya por a lo suyo, no haya tiempo, ni siquiera un poquito de roce así... I que
clar,
que els enemics
un poc serien, has dit, de cansament,
sí.
El principal enemic, la càrrega mental, que també vendria a ser una mica el mateix, el mòbil o les pantalles.
Pijames vells i enforats, per exemple. Home, sí, qui no té un pijama d'aquests que dius, no, això ja no se pot anar ni per casa amb aquest pijama, és vera? Segur que en Susana m'adona la raó, no te dic el Picardies, però tampoc un pijama d'aquests de camisa típica, camiseta de propaganda, no? Això tampoc.
Perdona, però és que supos que també hi ha el seu públic, hi ha gent que l'erotitza
sí.
Més una camiseta grossa que no un Picardies bueno, o una
però amb la cosa mitja, no sé. Un punt...
Tot depèn... És que jo crec que el secret està en saber adaptar-se en el teu públic, no?
Exacte.
Que si tu saps que el teu públic és de pijama mostós, te'l poses cada vegada que vulguis festa...
Home,
i,
en el teu
i, si
públic
no, no.
I tu mateix, perquè també... No sé si hi ha molta gent que se veu disfressat amb un lenceria. Jo no m'hi veig disfressat amb un lenceria, però bueno, clar, cadascú...
L'únic que hay que hacer es... tirar o desechar aquellos pijamas con bolillas, con pelotillas, con agujeros, con esas cosas que todos tenemos en casa.
Molt
no
bé.
Ajuda.
I no,
no
esto,
ajuda.
És a dir,
no,
o sea, un pic ja hem identificat les causes, que seria cansament, més càrrega mental, més el sofà, més, jo diria també la opcionalitat de plataformes que tenim ara mateix, que només triant una pel·lícula estàs 3 hores, com per després tenir temps de mirar la pel·lícula i fer les postres, un pic que tenim el problema, com el podem subsanar? És a dir, com mirant de corregir-ho? Seria agenda, encara que les meves companyes he dit que no estan molt a favor de tenir dies concrets per certes coses, i a part de pactar-ho, què més podem fer? Susana, si ara una parella està escoltant la ràdio, està mirant la tele i diu, escolta, jo not que la relació de parella s'ha refredat, no sé per què, han començat a no compartir tanta cosa plegats. Tu què els hi recomanaries?
Que miren primero dentro de uno de sí mismos. ¿Cuántas veces al día piensan en sexo? Ya no solo en su pareja, sino en sexo, en erotismo, en...
No
¿cuántas
sé,
veces?
Home, mi borra, t'havia demanat solucions, estimada, perquè, clar, si penses i li contes a teva parella, pens cada dia 33 vegades en fer la còpula, però, oh, sorpresa, cap de les 33 vegades... Tu n'ets el protagonista. No sé fins a quin punt això
pues
te pot animar.
Pues esto te está mostrando, porque si no hay introspección es un poco complicado claro. Saberlo, que a lo mejor lo que has perdido no es el deseo, sino la atracción física por tu pareja. Y esa atracción física a lo mejor hay que trabajarla un poquito, reconstruirla de otra manera. Si lo que te ocurre es que pienso 0 unidades de veces en sexo, a lo mejor es que tengo yo un tema con el deseo y entonces tengo que averiguar si la causa es mi propio agotamiento, mi propio estrés o que estoy resentida contigo porque no me ayudas, no colaboras, no eres equipo conmigo, por ejemplo.
Susana, abans d'acabar, pareix que se senten perdudes o que han perdut aquest desig per complet. Hi ha marge per la recuperació, per tornar a encendre el fogonet, la flameta... el foquet
sol i express
de sa relació o una vegada perdut ja és molt complicat.
No, claro que sí que se puede volver a recuperar, pero hay que hacer cosas, hay que jugar, hay que volver a jugar y esto es algo que no nos solemos permitir con toda esa...
És que, perdona, però quan he dit això m'ha vengut en Joaquín Prat el Celsia, el
Pepe
Justo, a jugar, saps? Sí.
Pues a lo mejor podía ser un código secreto sí. Con la pareja cuando
o
quieres
un
tema,
emoji.
¿No?
No
clar,
un emoji.
A partir d'ara, quan te demani, fem un precio justo. Ja saps que és que la cosa comença com
sí.
Animar-se.
Però és possible. És possible. Que se torni a viure la passió després d'una temporada de calma absoluta. És possible sí. Que les parelles recuperin aquesta flama, veritat.
Pero mágicamente no va a suceder.
En feina. en feina.
En cambio, con alguien nuevo sí que podría suceder como mágicamente. Claro, ¿por qué? Claro. Pues porque hay factor novedad, porque es todo por descubrir, porque hormonalmente eso te puede activar, pero no es realista, porque tarde o temprano te volvería a pasar lo mismo.
Eso
es un alegato contra la infidelidad, de alguna manera.
Sí, 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 perquè després arribarà la mateixa situació. Sí. Se pot aconseguir, però Susana Iborra recorda que ha de ser en feina. En feina per les dues parts, evidentment, una feina conjunta, feina d'equip. Moltíssimes gràcies, Susana, per aquest consell.
A vosaltres.
Molt interessant, sobretot per a parelles llargues. Parelles de llarga durada, aquests consells jo crec que són... Oh, perquè reis.
Jo ric perquè és que és meravellós tenir en Bernat Nadal a l'altre costat de sa peixera i que xerrem del Precio Justo i mos posen la sintonia del Precio
Justo. No me diguis que esa sintonia és veritat.
Jo crec que me la posaré de politono i la posaré que a nostra.
Això només se'n recordant els que ja tenen uns anys, però sonava així. Mirau, mirau.
Un moment.
Mira, posa't els auriculars, per favor.
Clar. I ara era quan en Primitivo Rojas deia Maria Consuelo i davallava les totes per aquella escala i anava a concursar.
Però quina memòria, eh? Tot d'una l'has reconegut en el mateix instant, eh?
No, perdona, no era en Primitivo. Era en Joaquim Prat, que deia el nom i a jugar i se llenava davallant.
I feia aquest gest, veritat, era... en sa mà.
Bé, avís per navegants, gent que conegui no Joana Maroto, quan ella posi sa sintonia del Precio Justo, vol dir que està preparada perquè passin coses.
Que ningú la cridi i ningú la molesti. 11:34, uns consells tornant tot d'una.
El dia, amb Marta Grau. TV3 Ràdio és entreteniment. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Història, història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Portura Apòstoli, Illes Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la seu!
De dilluns a divendres a les 9, el dia, IB3 Ràdio.
Parlar del cicle menstrual encara és parlar de desconeixement i fins i tot des del silenci perquè és un tabú persistent, però cada vegada hi ha més professionals que intenten canviar aquesta mirada i portar la conversa a l'espai públic i fins i tot a les xarxes socials.
Exacte, Marta, i una d'aquestes persones és na Rosa Riera, que és educadora en nutrició i cicle menstrual, coneguda a Instagram, per si la voleu seguir, com @narosariera, on comparteix contingut divulgatiu sobre com entendre el nostre cos femení des d'una perspectiva més clínica i menys exigent. També important. El seu missatge és clar, viure amb dolor cada mes no és normal i parla de la necessitat de conèixer el propi cicle i la manera com organitzem també el nostre dia a dia ignorant-lo.
I a través de vídeos i consells pràctics, Rosa Riera proposa una idea que trenca la cultura de la productivitat constant, adaptar l'energia, l'alimentació i l'agenda a les diferents fases del cicle menstrual. I ho explica a través de vídeos com aquest. Mirau.
La menstruació condiciona la vida als que no ens han ensenyat a gestionar-la de la manera correcta. Aquesta setmana he llegit una notícia que deia que la menstruació condiciona la vida de més del 80% de les dones a Espanya, segons un estudi de la Politècnica València i el CSIC. I això no es tiraria. Qualque vegada, conegudes meves m'han dit. En el final, no puc quedar.
És part d'un missatge que promou una Rosa a través de les xarxes socials i que ens explica que tal vegada no hem de tenir aquesta societat d'estar produint tot el temps, sinó d'aturar i adaptar la nostra vida al cicle menstrual. La tenim aquí a una altra Rosa. Bon dia.
Molt bon dia.
I és vera, perquè no se viu de manera igual. No és cada dia igual en el cicle d'una dona.
No, que va. De fet, bé, jo, diguéssim, fa relativament poc que vaig dir, vinga, va, dones pas aquest a fer les coses més cap en el cicle menstrual, i fins ara ho estic fent des de la pròpia experiència, i ara enguany començaré el curs d'educadora menstrual com a tal, i és que me n'he donat compte, perquè és vera que els dies que tenim les regles es forma part de la fase menstrual, però és que després les dones són 28 dies que dura el cicle de forma mitjana, tot i que pot ser més o pot ser menys, però sí que és vera, pues, que això, que hi ha dies que tenim, xerrant de la nutrició, hi ha dies que tenim més gana, hi ha dies que tenim menys gana, que ens sentim menys inflades o més inflades, i també podríem dur l'experiència de practicar esport, que hi ha dies que deim, buah, podem anar a córrer un marató, o hi ha dies que deus, me costa fins i tot arribar en el cap de compte que nostre.
Energia, eh?
Deies que ho has duit a la pràctica personal, no?, això de viure segons el teu cicle menstrual. Com és que ha canviat en el teu dia a dia o en la teva manera d'entendre també la vida?
Bàsicament el fet d'escoltar-me molt més a jo mateixa i saber posar límits, i si tens la regla i un dia de posposar una cosa o cancel·lar una cosa, pues, ja no m'ha sent tant de greus, perquè dius, vale, m'entenc més a jo mateixa i ja sé, pues, perquè no me fa tantes ganes això o me fa més ganes això altre.
Clar, en els teus vídeos, Rosa, dius que viure en dolor cada mes no és normal. De fet, molts de metges ho diuen, és una cosa que moltes dones han interioritzat. Clar, però on és el límit entre allò que se considera estàndard, perquè normal també és una paraula que no m'agrada gaire, i el que hauria de ser motiu, ja de consulta mèdica, que podria ser endometriosi, directament?
Home, jo, cada vegada que hi hagi qualque cosa que, encara que sigui per un mal molt, molt baix, jo en aquestes dones els diria, fet mirar... Anem a veure què és el que tens. Que moltes vegades anem al metge, de fet això m'ha passat, contant-li una sintomatologia que tingui, i que el metge tampoc no li doni altres importants, i també en part va començar amb això del cicle menstrual. I puntura, si mos diuen, si tens mal, directament tornen les pastilles anticonceptives, pues, també crec que és important conèixer que hi ha alternatives naturals que són reguladors hormonals i no impacten tant damunt del nostre cos, com per exemple podria ser els ginevites, que és bàsicament una tintura, que se posa, se pren des de matí amb aigua, i això ajuda a regular-nos hormonalment en totes les etapes del cicle, bàsicament.
Mira, ara parlaves de fer esport mentre tenim la menstruació, i és vera que les xarxes proposes organitzar agenda, energia, alimentació segons les fases, i ara que des d'alternatives en els anticonceptius també és vera que hi ha hagut esportistes d'elit que han explicat que d'alguna manera també fan feina per, si han de competir, no tenir aquest mal de regla quan te toca tenir la regla, no? Fins i tot, per exemple, amb massatges, sí, no?, que poden ajudar, per ventura, a traçar o adelantar la regla. Com es pot aplicar això en feines, per exemple, això que dèiem d'organitzar amb horaris, agenda, amb horaris rígids i molta pressió laboral, per exemple? Perquè també aquesta és una realitat que a vegades és complicada de gestionar.
És difícil, però jo aquí... a part dels continguts a les xarxes ho compagino amb feina presencial i són la primera que m'acosta, però vale, saber que pues, tens la teva jornada laboral de 7 a 3 o de 8 a 3 o la jornada que sigui, i hi has d'anar perquè no pots faltar la feina, i jo pues, són la primera que intento prioritzar quan realment estic molt malament, quan pugui ser un constipat greu o quan pintura no hi estic tant, pues, de fora d'aquest horari laboral sí que allà marcar-nos pues, uns horaris i poder ser més flexible de fora de la feina en lloc de a dins la feina. Que a dins la feina també, però no hi ha tanta flexibilitat pintura.
Clar, com s'explica això? Ara parlaves de sa feina en el teu cap. No, és que he decidit viure en funció d'aquesta energia durant el cicle menstrual. Cal fer més pedagogia, s'ha d'explicar més. Els homes necessiten conèixer en detall com funciona el cicle menstrual d'una dona, ja que són la meitat de la població i el manco així entendríem moltes més coses.
Sí, jo crec que sí. Per una banda, començant per la darrera pregunta que m'has fet, crec que sí que és important que els homes coneguin també com funciona més en detall el cicle menstrual, perquè també podran conèixer molt més, sobretot els que conviuen en parella, podran conèixer molt més per les fases que passa a ser parella, i si un moment donat, pues, se sé, però no està un poc més baixa d'ànims o això, pues, també podran entendre que pintura pues, no és perquè li passi qualsevol cosa, sinó simplement per les hormones. I després l'altra pregunta que m'havia demanat no me'n
no, recordo. Que com li deim en el nostre cap, no? És que he decidit a partir d'ara adaptar la meva vida al cicle menstrual. Clar, això també per combinar amb una feina estàndard, podríem dir.
Ah, vale.
No sé fins a quin punt també hauríem de fer molta pedagogia per fer-ho entendre
sí, sí.
A la nostra empresa.
És molt important pues, anar fent feina amb això i també que tota la població entengui com funciona el cicle menstrual, per això.
És que hi ha regles i regles, i sí. Hi ha regles molt incapacitants. Mm. És vera que tal vegada la gent les fica totes en el mateix sac i se pensava, ah, quina exageració, no?, per un poquet de mal, i no, i és vera, hi ha sí. Gent que ho passa realment malament.
Sí, jo tinc casos de pacients que he acompanyat que m'han dit que els que s'ocupaven del mal i arriba a ser complicat.
Que interessant que t'arribis a formar com a una figura assessora en aquesta matèria.
Sí, fa estona que ho volia fer i enguany m'he dit, vinga, va, tinc ganes de fer-ho i tinc els temps per fer-ho. I també està cercant com una... reinventar-me a nivell professional perquè crec que tot això me va començar a venir en el moment que vaig començar a descobrir el que era la copa menstrual i tot això, i encara més en el moment que vaig començar a emplear més productes d'higiene femenina no d'un sol ús, sinó reutilitzables.
I, Rosa, segurament hi ha persones no, que puguin escoltar o veure ara aquesta entrevista i que poden veure aquest enfocament com a poc científic o massa wellness, per dir-ho d'alguna manera, no? Quina base científica o evidència científica utilitzes a la teva feina? Per, també, d'alguna manera, explicar que la feina normalment se basa en pensar, mira, avui no tinc la regla, no vaig a fer feina, sinó que hi ha una cosa més enllà de tot això.
Bueno, bàsicament... me nutresc una mica d'altres professionals que se dediquen a això, tipo, per exemple, no Chuzasant, o altres professionals que han escrit llibres que també els he llegit, i a través, sobretot, per lo que m'han ensenyat a la carrera, a través de PubMed, que és un cercador d'articles científics, i anar cercant allà una mica, pues, que lo que de què vull xerrar o què vull saber sobre la regla, pues fer la cerca de, per exemple, regla i disruptors hormonals, o regla i productes femenins.
Perquè també, no ho han dit, de formació o...
De formació vaig fer nutrició humana i dietètica i ara no, pues, m'estic reconciliant una mica en la professió aquesta i intentar compaginar-ho o treure qualque cosa que m'enamori una altra vegada tant de la professió i poder-ho compaginar amb educació menstrual.
I de totes maneres, Rosa, jo vull pensar que ara mateix tot això que podem parlar, la comprensió, no? És vera que no tothom ho entenc, no? I que, com he dit abans, no se fiquen totes les regles en el mateix sac, però ha canviat molt la societat. De fet, ara laboralment se contemplen fins i tot, no? Que les persones que ho passin malament se puguin acollir a uns dies si ho necessiten. Mm. No me diguis que no ha canviat el panorama, i molt, si ho comparam, per exemple, amb el que passava 20 anys enrere.
Sí.
Que quasi havies de demanar perdó.
Sí, 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 totalment. Crec que ha canviat molt, i també des del punt de vista de... Crec que cada vegada la gent en xerra més lliurement, i fa un parell de setmanes estava amb un grup de gent i van començar, ai, sí, que em pleguin les broquetes menstruals i tot això, estic supercontent i va ser com a... No som l'única que les emplei, que a vegades dius, no sé si l'única dins aquest grup que les emplei o no, i que cada vegada estan molt més presents, crec, en la nostra societat.
Te podem seguir a la teva pàgina d'Instagram, hem vist alguns vídeos abans, es diu Na Rosa Riera, és molt, molt fàcil i publica tot tipus de vídeos divulgatius de caràcter pedagògic, que també parla dels productes menstruals com a tal, i qualsevol dubte que pugueu tenir a qualsevol edat, perquè contemples la regla des dels principis fins i tot en les fases finals.
Bueno, ara mateix ho estic fent des del principi i fins a la menopausi no tant, perquè com que tampoc no he posat per aquella etapa, tampoc no coneix gaire l'etapa aquesta, però fins que se tingui la regla, tot estem que se tingui la regla sense problema.
Moltíssimes gràcies per aquesta informació i tant de bo se'n parles més, perquè tenim la sensació de que evidentment fa falta. Rosa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són les 11:48, escoltam uns consells i continuem tot d'una.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Si el teu nadó comença el cicle 0-3 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Onze i 51, repassa l'actualitat esportiva en Xisco Ribas perquè juga al Mallorca. Xisco, bon dia.
Bon dia, així és. Avui el Mallorca s'enfrontarà a Somos, al València, a les 7 del capvespre, en un partit clau per a la permanència. Els vermells són 15 anys a la classificació amb 34 punts i precisament el rival d'avui, el Conjunxer, és el 14 amb un punt menys. Per aquest enfrontament, repassant ràpidament les baixes del Mallorca, lesionant Lubumbo, Raillo, Mateo Josef, Beristrón i Jan Sales, però això sí, De Michelis recupera Martín Valiente perquè ja ha complert la sanció. D'altra banda, el València ha recuperat el davanter Hugo Duro, però només té un defensa central disponible que és Tàrrega. Per tant, amb 4 dels 5 centrals lesionats, tot apunta que el migcampista Pepe Lu serà qui acompanyi l'eix de la defensa en Tàrrega. I en futbol sala també avui juga l'equip mallorquí a les 9 del vespre. L'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui a domicili contra el Noia, el partit corresponent de la jornada 29 de Lliga. El tècnic Antonio Vadillo recupera Manolo Piqueras i Deibau després de complir sanció, i això sí, continua sense poder comptar amb el porter lesionat Luan Muller.
Moltíssimes gràcies per aquesta informació que repassam i ampliam en tan sols una hora. I dediquem els darrers minuts d'aquest programa per parlar d'una situació que preocupa, que amenaça sobretot la biosfera, que amenaça la natura, com són els abocaments il·legals. Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Sant Lluís fa una crida ciutadana per posar fi a l'incivisme de que alguns veïns del municipi, amb l'inici de la temporada turística, s'acumulen mobles i residus a la via pública de molts pobles i en aquesta zona de Menorca, Sant Lluís, el problema es concentra sobretot a les urbanitzacions, coincidint, com deien, amb l'inici de la temporada estival. Ens acompanyen a Loles Strong, batllessa de Sant Lluís. Loles, com va? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Bueno, quin és el problema que vos trobeu? Un problema a Sant Lluís que no és nou, que ja fa temps que hi ha n'hem ratllat en diferents ocasions.
Aquest és un problema que passa tot l'any. Sempre hi ha abocaments de trastos allà on no toca. Però es ve que s'agreuja quan comença la temporada estival, els que tenen propietats aquí venen a obrir les cases o els seus apartaments i, clar, fan un poc de buidatge i renovació de material, mobiliari o el que sigui. I, clar, els és molt més pràctic, no ho cal d'entendre, de deixar-ho allà on els hi va bé. Perquè hi ha vegades estàs sofàs i matalassos que ja que te l'has carregat dins un cotxe o furgoneta, quatre passes més i ho pots deixar a la deixalleria i no molestes a ningú.
Clar, ho deixen en llocs on hi ha,
on hi ha contenidors.
Els contenidors.
I ho deixen allà de vora. Però, clar, no és el lloc qui doni per tots aquests estris.
I des de l'Ajuntament de Sant Lluís també hi ha un servei, a més, per posar-ho encara més fàcil.
Sí, nosaltres tenim, a part que tenim la deixalleria oberta de dilluns a dissabte, de 7:30 a 2, que és un horari bastant generós, tenim tres capvespres, dimecres, dijous i divendres, de 4 a 7. I, a més, quan són elements més grossos, tenim un servei de recollida a domicili, baix cita prèvia, que has de telefonar i quedar amb la persona que ho du dos dies a la setmana. O sigui, que facilitats en tenen moltes. O sigui, ja és qüestió de deixadesa o de despreocupació o de molta cara dura.
Mm-hmm. Hi ha punts que tingueu localitzats que siguin més habitual, perquè crec que hi ha algunes zones de contenidors que gairebé sempre hi ha trastos acumulats.
Sí, hi ha zones per Vinibeca, hi ha alguna zona, també a Benirremet, en els contenidors que hi ha allà damunt la carretera, en el camí que va cap a Beniparrell, aquests... Però, bueno, pràcticament podríem dir que molts de punts on hi ha els contenidors pues, són susceptibles de recollir tota mena d'estris.
En algunes campanyes que s'han duit des de l'Ajuntament per demanar que la gent faci servir els serveis municipals i públics per recollida d'aquests voluminosos o d'aquests estris que ja no tenen un altre ús, ja s'han aplicat algunes o s'han aplicat sancions en algunes ocasions, Loles?
Sí, sempre que, clar, sempre s'ha pogut localitzar l'infractor, s'ha sancionat. Sigui local, sigui d'un altre municipi, val? Sempre s'ha sancionat, però clar, a vegades no pots estar per tot al mateix temps. Per això demanem la col·laboració ciutadana en el sentit que quan vegin que hi ha un abocament d'aquest tipus, pues que, o via fotodenúncia per WhatsApp, en el WhatsApp del telèfon de l'inspector de Medi Ambient, o cridant a l'inspector de Medi Ambient, bueno, posar en contacte a l'Ajuntament per si podem plegar en els que ha infringit.
Aquesta és un poc la novetat, no?, que des de l'Ajuntament, des del consistori, feis una crida i sol·licitau la col·laboració dels veïns per identificar els autors d'aquests abocaments incontrolats, que a vegades també venen d'altres municipis?
Bueno, igual no ara per aquestes coses de principi de temporada, però bueno, amb tot el tema de residus a Molles Castell, el residu de turisme,
els residus... Ja es porta a porta, per tant, clar, vosaltres en el municipi de Sant Lluís...
Aquesta zona del polígon, que és molta zona de pas, pues sí, a vegades n'hem trobat. I també, a vegades ja no ja es fem sordinar, sinó també molt de restes de construcció, bagatge, que la gent ho deixa, restes de jardins... Bueno...
Clar, i tot això en un territori com és el nostre, reserva de la biosfera o qualsevol altre territori per protecció i preservar el medi ambient, hi ha coses que han de tenir un tractament especial, per això hi ha
ja tenim la zona de deixalleria i tenim el servei de recollida a domicili, que la gent el faci servir. Uh-huh. Simplement això.
I com adreçar-se a l'Ajuntament? Si qualcú us està escoltant o us està veient per IB3 Televisió, quines són les vies?
Podem fer una trucada a la policia local, al 971-15-17-17, o podem posar-se en contacte amb l'inspector de Medi Ambient via telefonada o via WhatsApp al 608-040-341.
I totes aquestes alternatives, a més de ser còmodes, són gratuïtes?
Sí, per suposant, no tenen cap cost per el ciutadà.
I a vegades pot ser que siguin gent que tenen... Perquè a la costa de Sant Lluís hi ha molt de xalet i molta casa que poden ser de segones residències. Com arribar a tota aquesta gent que només ve a passar una temporada i que potser no ratllen el nostre idioma?
Jo entenc que moltes d'aquestes segones residències que no són de gent nacional, pues lo que fan és tenen una empresa llogada, posem això al dia, l'empresa que gestiona i que cuida el seu xalet o casa, i aquests, pues, bueno, són gent d'aquí, que sí que ho sap, i treuen les coses, i després, clar, la sorpresa és per al propietari, diu, jo no esperava que fessin això, però a vegades són gent d'aquí que fa feina per aquesta gent, que és molt més curt i més fàcil, i, bueno, pues ho deixa allà on vengui bé.
Clar, clar, què implica per l'Ajuntament o per les persones que estan fent feina en la recollida dels fems quan es troben amb un contenidor que té coses que ells no poden agafar perquè estan recollint els fems habituals, sobretot en aquests punts que a vegades estan més amagats?
Quan se fa la recollida dels fems habitual o dels reciclats, ciclatge, clar, tot això impedeix el bon funcionament del servei de la gent que s'encarrega d'això. I després, perquè han de recollir aquests estris de gran volum, clar, a vegades, amb un tot sol, que és una persona a la que ja he dedicat en principi, no basta, perquè és una cosa de grans dimensions, necessites a dos treballadors municipals invertint el seu temps amb això, per deixar d'essa d'uns quants, no? Quan podien estar invertint el seu temps en millorar el que és el municipi.
I d'aquí quedes missatge per totes les persones que millorin el seu comportament. Si qualcú veu que s'està fent aquest incivisme, s'ha de posar en contacte, pot fer una telefonada a la policia de Sant Lluís per tal d'ajudar en el consistori a acabar amb aquest problema d'acumulació de mobles i residus a la via pública en urbanitzacions i punts que no són correctes. Gràcies, Lole, que vagis, Lole,
moltes
que
gràcies.
Molt bé, bon dia. I de ja ho veus, aquí aquest problema que esperem que s'acabi prest.
Moltíssimes gràcies, Batllessa, gràcies, Clara, per aquesta reivindicació important i que afecta tant el nostre patrimoni natural. Arribem d'aquesta manera a les 12. Repassam els continguts informatius de la jornada, nosaltres posant punt i final del programa i tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimarts.